teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Bé, la Sílvia Creus ja ha fet el pre-tuit, aquest tuit que diu que podeu escoltar al directe a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio, a través de catradio.cat, a través de la FM. Jo acabo de llançar una story d'Instagram amb la Belena Gaynor dient el que farà avui. Això ja està fet i, per tant, ens podeu escoltar a través de les xarxes socials. Som @popupcatradio a tot arreu i també a través de la magnífica aplicació de Catalunya Ràdio, que té unes novetats que estan molt bé. Bé, no sé què em pensa, no sé avui amb què està capficat el nostre chatbot del programa, l'Enric. Hola, Enric.
Veig molta gent que fa continguts a Instagram queixant-se que no es viralitza res, però també veig gent cansada dels algoritmes a TikTok. Sort que avui ve la crack de la Belén per donar pistes del que s'ha de fer a les xarxes socials. Pendent d'incloure tota aquesta informació al meu sistema.
Doncs sí, avui enriquirem la màquina. Tenim aquest chatbot que té un gran big data. Cada dia que aprenem coses, ell va xupant, xuclant la informació del pop-up i cada vegada l'estem fent més intel·ligent. Hi ha una intel·ligència artificial, però gràcies a les entrevistes i als experts que passen per aquí, això es va enriquint. I avui, amb la Belén, sabrem què passa amb les xarxes socials, quina és l'última novetat, i després vindrem al nostre advocat de capçalera, de Dret en Texans, Víctor Rosselló, perquè ens digui exactament, quan hem acceptat les condicions de Twitter, què hem acceptat. Perquè això ho hem fet per continuar tenint Twitter, però què diu la lletra petita? Ens ho dirà després en Víctor Rosselló. Va, anem per feina.
Podria dir-te que escoltis Pop-Up, el programa de Catalunya Ràdio, on la Mariola t'explicarà com funciona les xarxes, com s'han de fer anar.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. EAE Business School patrocina aquest espai.
Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
La societat digital, les noves eines i les xarxes socials ens obliguen constantment a reciclar-nos i a deixar de fer les coses com s'havien fet sempre. És un exercici d'adaptació i resiliència, la cançó Changes de David Bowie, gravada l'any 1971 per l'àlbum Hunky Dory, parla de la reinvenció artística i de la seva obsessió per allunyar-se del rock mainstream. Arriba el tutorial setmanal de xarxes.
Belén Cuelló, Belena Gaynor a les xarxes. Experta en estratègia digital i creadora de continguts.
Hola, Belén, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé. Abans estava pensant que crec que ningú al món té tantes cançons personalitzades com tu, Mariola?
Home, jo, si es tracta de demanar i la gent que té ganes de fer coses creatives, no? Està bé.
No, molt bé. Jo en tinc una, del meu canal.
Sí?
De YouTube.
Porta-la un dia.
Me la va fer un grup que es deia el Mosquito del Garito, que jo no sé si continuen o no, però és bastant divertida.
Porta-la, va.
Un dia te la porto.
El pròxim dia que vinguis portes les cançons. A mi m'agrada, que la gent, que sigui una cançó que estigui feta exactament com clar. Sembla, però en canvi que parli de tu, no? Està molt bé. Bé, has fet un munt de coses, t'he estat espiant per les xarxes socials i portes una setmaneta.
Sí, no, ja no puc més.
Déu-n'hi-do, vas anar
a PortAventura.
A PortAventura.
Aquest dijous torno a jugar al Camp Nou.
Al Camp Nou, i aneu influenciadors i creadors de continguts, no?
Catalans, amb Estrella d'Am, i doncs allà estarem jugant un partit. A veure si aconsegueixo fer un equip només de noies influencers contra els nois influencers.
Tu la toques molt bé,
jo jugo bé. La veritat és que sí.
No, és que els gos com siguin. Això, a més, tenim vídeos. O sigui, aneu a les xarxes de la Belén, de la Belén Aguinor, i veureu que tens toc de pilota.
Escolta, i jo crec que sempre, si està temps, encara que estic a vora dels 30, si algú vol fitxar com a jugadora professional, endavant.
Fa molta gràcia perquè això d'aquestes accions que fa, és la segona vegada que aneu al Camp Nou convidats per Estrella d'Am, i són un munt de creadors que teniu molts, molts, molts seguidors. I aleshores vosaltres el que feu és penjar aquell dia a les xarxes i no feu res més, perquè moltes coses es queden a la xarxa, no?
Exacte. I, de fet, no us puc dir qui anem, però és molt fort. Aquí ho deixo. O sigui, és molt fort les persones que estarem allà juntes jugant un partit de futbol.
És àmbit d'estat espanyol, per això?
No, no, catalans tots.
Ah, tots són catalans.
Juraria que sí, tots.
Però digue'm una lletra.
No et puc dir... És... Una lletra? Buah, és que no, no, com la gent no endevina, em faran fora.
No, només no. Una lletra de qui hi haurà aquí al Camp Nou?
N'hi ha un que comença per S. Ja ho sabeu, ja no dic res més. Espero que no ho vegi ningú, això.
I a quina plataforma fa contingut?
Bueno, no puc dir res més.
Però és creador o és futbolista?
Ni creador ni futbolista.
Anava de Samuel Eto.
T'imagines? Sí, home, jo marxo, doncs, vinga.
Ai, és que ara no podré continuar veient les novetats de xarxes.
Estic fora de micro.
Val. No, anem, ja ho mirarem, a les xarxes. Escolta, va, anem a les novetats. What's your color? I wanna know, oh, oh, what's your collar? I wanna know, oh, oh, what's your collar? Mira, quan hem dit, jo l'he dit en el Morales, els de l'última hora, farem avui novetats a Instagram. Mira, han ratificat, el Joel, la Charlie P, que tots veuen que alguna cosa està passant a Instagram que ens està desestabilitzant molt. Quines són aquestes novetats a Instagram?
El que passa amb l'algoritme és que cada vegada que hi ha canvis, la plataforma es torna una mica boja, baixen les impressions i la gent es cabreja molt, però és momentani, no serà per sempre, és que estan tocant botons i mentre toques botons la cosa no funciona del tot bé. Una de les novetats que heu de conèixer és que properament només podreu veure de manera natural 5 stories de cada persona. És a dir, això de que alguns fem "no miro a nadie, me miro a mi", de que quan anem a un concert ho gravem tot i els stories hi ha puntets a dalt, en plan, ja has pujat un munt de coses.
Però els concerts, ara després em dius com ho puc fer per poder veure totes les teves entrades stories quan vas a un concert, perquè...
Soc molt pesada, jo ho sé.
No, però cantes totes les cançons íntegres i un vídeo darrere l'altre. Llavors, tu fas moltes stories. Llavors, només en podran veure 5, dius?
De manera natural, sí. O sigui, quan aneu passant stories, només en veureu 5. I si en voleu veure més, al costat hi haurà un botonet que dirà "ver más". Aleshores, haureu d'entrar al meu perfil per veure-les totes.
Però clar, és una acció més, això, pels creadors, no sé si és molt bo,
exacte.
No?
Exacte. Els creadors s'estan queixant perquè n'hi ha molts que al llarg del dia pugen moltes promos amb marques.
Clar.
Només 5. Aleshores, s'estan queixant de que les impressions baixaran. I les marques es queixaran i, en conseqüència, tindran menys accions amb marques.
Clar.
Per què creus que Instagram vol fer això? Que tu vagis al perfil de la persona per veure la resta de stories?
Ai, no sé, sí, m'estava imaginant per veure més gent a les stories, però deu ser alguna cosa que tingui a veure amb el perfil, no?
Bàsicament, el que crec, no m'ho ha dit el Moser, això, jo, és una suposició meva, és que Instagram vol que passem el més temps possible als perfils dels usuaris. Per això també han canviat el feed, que algunes persones ja ho tenen, i el feed d'Instagram ara és amb 9-16, no és 1-1. El que estem...
Ah, la mida de la foto ja no és quadrada, sinó que és...
Ja no és quadrada, és allargada.
És vertical, no?
És vertical, totalment. O sigui, ara hi ha gent que ja ho té actiu i hi ha gent que no, i és una mica rotllo.
Ara no ho sé, va, mireu, a veure si algú...
Mireu a veure si ho teniu actualitzat. Jo tinc amics que sí, jo no ho tinc, és com, a veure, la que es dedica a això i jo no ho tinc.
Però clar, si veus Reels ja es veu vertical.
Clar,
el tema és que sigui una foto que també ha de ser vertical.
Exacte.
Però això canviarà les maneres de publicar, no? Jo no ho tinc, no? Si es veu així.
Tu no ho tens encara.
Si, i clar, i si fas un vídeo?
Els vídeos ja, que és horitzontal, no tenen cap mena de viralitat. O sigui,
no podrem pujar a Instagram ja més vídeos en horitzontal o no tindran repercussió si les pugem.
Exacte. vídeos amb horitzontal, ja deixem una i anem a YouTube.
Però clar, això vol dir una gran revolució, no?, d'Instagram, i és ja la còpia directa de TikTok, no?, perquè, sí, clar, va néixer com, diríem, els orígens d'Instagram és que feien el quadrat perquè era com la Polaroid, no?
Sí, bueno, els orígens d'Instagram eren les fotos i és el,
sí,
que menys hi ha.
Totalment, sí, sí, sí.
A mi això em fa una mica de pena que marxin tant les fotos perquè era el que li feia diferent. Tu podies tindre el teu àlbum de records a Instagram, uh-huh, i ara només hi ha vídeos, hi ha contingut, uh-huh, més d'humor, més per aprendre, però és molt còpia de TikTok.
I una cosa, a nivell de percepció, una mica de reflexió sobre els continguts que s'estan posant, ara que cada vegada, si vas comparant el que és Reels, uh-huh, els vídeos que et va proposant l'algoritme un darrere l'altre, o TikTok, uh-huh, sembla que TikTok hagi hi ha hagut més curació de continguts i que vegis més coses diferents. I les parides que abans es feien a TikTok a l'inici ara estan passant cap a Reels, no?
Sí.
Que, sí, sí, tu també tens aquesta percepció?
Sí, i a més tot el que passa a TikTok després arriba... És com Estats Units i Europa, que sempre arriba una mica més tard, doncs sí, és el mateix però amb Instagram. I hi ha molta gent que a vegades em pregunta, però com saps les tendències d'Instagram? Perquè a TikTok és molt fàcil perquè hi ha un botó que és tendències.
Esclar, i ja ho veus allà directament, sí.
Però Instagram és molt complicat, aleshores jo el que els dic a la gent és consumiu molt TikTok, quan vegeu que hi ha una tendència, apliqueu-la a Instagram. Però us diré ara un compte secreto, on podeu descobrir quins són els sons amb tendència i també els challenges virals que hi ha a Reels, que es diu la pàgina, o sigui, el compte d'Instagram es diu Reels Tips. D'acord?
Reels, R-E-E-L-S, Tips.
I allà van pujant també tutorials de com fer Reels molt, molt xulos, però a part també us posen quins són els àudios més virals de la plataforma, mm-hmm, per utilitzar-los i que els vostres vídeos es viralitzin.
I ara que ja sabeu com funciona TikTok, no, després ja anirem a TikTok, TikTok, Instagram, ara hem de parlar d'una nova xarxa social.
Sí?
Aquells que us fa mandra, doncs no, nova xarxa social, alerta. Nova xarxa social que ho està petant entre els joves i és una de les més descarregades aquí a Espanya, a l'estat espanyol, no?
Exacte. Es diu Be Real i té un concepte totalment diferent a cap altre. Durant el dia, l'aplicació t'envia notificacions on t'avisa que només disposes de 2 minuts per pujar una foto en aquell mateix instant. Només tens 2 minuts. Si passen els 2 minuts i no ho puges, ja no pots pujar la foto.
Ai, que bo.
La gràcia de tot això és mostrar la realitat i, per tant, quan fas la foto, es fa automàticament alhora amb la càmera frontal i la del darrere. Per tant, la gent et pot veure tu i on ets. O sigui, no pots mentir.
Què vols dir? Que s'activen les dues alhora?
Les dues càmeres alhora.
Oi, oi, oi.
La gràcia d'això és competir directament amb Instagram i lluitar contra els filtres i les vides perfectes. O sigui, si ara mateix ens surt a nosaltres que hem de pujar una foto a Virreal, es veurà que estem treballant, que no estem al Caribe.
Ai, m'agrada molt, això tan efímer i tan xulo i tan amb poc postureig. M'encanta, m'encanta. De fet, jo la volia experimentar i vaig obrir-me un compte, però encara no l'he fet servir, eh? Però és intuïtiva i és fàcil?
És... Per ara hi ha molt poques opcions, només hi ha això, i pots veure el que fa la gent, els teus amics, i ja està. O sigui, no hi ha molt. O sigui, jo crec que a la llarga s'anirà evolucionant i anirà agafant coses d'altres xarxes, però per ara parteix d'un concepte nou i que vol trencar amb totes les vides perfectes dels influencers que tenim una vida meravellosa.
Clar, Belén, no, però la idea és bona, no? Perquè, a més, cada vegada hi ha menys gent que fa vídeos a YouTube perquè s'han d'estar moltes hores editant.
Exacte.
Mira, just aquesta setmana en fa una... El Roc Massaguer, l'autoconsumer, ha fet un vídeo, però igual fa molt, no sé quants temps, que no feia vídeos a YouTube perquè està tot el dia allà enclaustrat fent directes a Twitch.
Exacte.
No, llavors no tenen temps de fer això. Clar, Be Real, no has de fer res perquè no has d'editar ni res, no?
No has de fer res, has de fer una foto, ser el més natural possible i si surts malament, encara millor. I ara que deies això dels blogs, saps qui ha tornat a fer blogs, però a TikTok? El J. Pelirrojo, no sé si ho heu parlat.
Aquest tema, obrim amb la de J. Pelirrojo, alerta si algú sap de qui estem parlant que ens envia un tuit, perquè va ser un dels primers youtubers, jo recordo,
sí,
que fa molt de temps.
Va ser un dels primers.
Va ser un dels primers i va fer fitxatge, que feia anuncis de grans empreses de tecnologia.
Sí.
Però ara la gent li té molta tírria.
Bueno, ara.
Què ha passat? No, però a veure...
Jo em vaig esbarallar amb ella, per Twitter, una vegada.
Perquè a mi m'agrada molt la que era la que havia estat la seva parella durant molt de temps.
La Ro en la Red
eren parella i junts eren bons, però quan va marxar la Ro de la seva vida... Ai, estem fent molts salseig, no? Però quan va marxar la Ro de la seva vida ja va perdre. I què ha passat amb el...
Doncs ara el J. Pelirrojo fa molt temps que està desaparegut i ara ha tornat amb els Voy a por ello, que es deien així els seus blogs diaris de la seva vida, ha tornat, però els fa a TikTok. S'ha reinventat, aquest noi.
I li està anant bé?
Pot interessar més o menys? Bueno, no està mal.
Bueno, com que és polèmic, també deu tenir.
Clar, la gent ho mira per criticar.
Clar.
Però bueno, bé, s'ha readaptat.
I tenint en compte que la Belén, quan diu blog, no vol dir blog amb B alta i els blogs sisplau que coneixem, sinó amb B baixa, que vol dir videoblog, és a dir, exacte, que les historietes de la gent a través de canals de YouTube. I llavors què ho fa? En vertical i també d'un minut màxim?
Sí, bueno, a vegades es passa una mica, fa tres, però...
Ah. Va, anem precisament a parlar de novetats a TikTok, no?
Exacte. La tercera novetat és de TikTok i és que és còpia de Twitch.
Ai, tothom
es
copia de tothom.
TikTok es comença a copiar d'altra gent. Ja vam veure que va copiar els stories, que no estan triomfant gaire, sincerament. Però ara també és còpia
de Twitch. Ah, sí, TikTok va dir ja hi ha stories, però no estan...
No.
I de Twitch què està copiant?
Doncs mira, bàsicament, alguns creadors els han donat ja la possibilitat de provar, a mi me l'han donat, el que passa és que encara no he fet cap directe, i és l'opció de crear subscripcions live. Això què vol dir? Que pots crear més comunitat fent que els teus seguidors tinguin insígnies, tinguin emoticones personalitzades i també puguin ser els únics que puguin comentar els teus directes. Això és igual que a Twitch.
Tu però
a
això Twitch... què vol dir? Subscripcions vol dir que paguen.
Exacte, de pagament. Jo encara no he configurat tot això, així que encara no us puc dir quan valc, però per la següent ja us diré si ho tinc actiu, però... quan costa.
Clar, però és que ara se m'acudeixen moltes preguntes, són molt especialitzades, però, clar, en el cas de Twitch, molta de la gent que està subscrita és que fa servir a la gratis d'Amazon Prime que donen cada mes, no? Llavors, cada mes et pots subscriure a un canal a Twitch gratis si tens Amazon Prime. I hi ha molta gent que diu, va, aquest mes li dono a aquest creador, l'altre mes a l'altre, que al fons no s'estan gastant diners perquè té a veure amb la plataforma de vídeos. Clar, TikTok no sé com... Serà diner directament, no?
Seran diners i el que passa és que la gent, els que siguin subscriptors, tindran beneficis, a part dels emotes, les insígnies i tal... Quan més temps passin veient continguts d'aquests creadors, rebran com monedes. I aquestes monedes arribaran a un punt en el que les podran canviar per diners de veritat. No serà gaire, però és com una recompensa per ser un subscriptor fidel amb aquest creador.
I tu que tens tant èxit a TikTok, perquè tens vídeos amb 500.000, 300.000...
No sé què està passant últimament, però...
T'estàs viralitzant molt últimament,
Soc viral, sí.
No, ho fas molt bé. També, quan apareix aquell regalet, no?, que a vegades això...
Això són diners directament pel creador.
No, te n'estan arribant molts, no cal que ho diguis quants.
Però... És que jo no em faig de directes. És aquest el meu...
Val.
El meu error és no fer directes.
Però això del regalet aquest només és pels directes.
Només és per directes.
És que a vegades veig allà un paquetet que està per allà i dic, no sé qui és això.
Sí, només és per directes. I, de fet, amb un dels directes que ho ha petat aquest cap de setmana a TikTok, ha sigut el que ha fet precisament el Barça. El divendres van fer un directe ensenyant l'entrenament de les noies, l'entrenament oficial, es van colar en vertical 100% i van tindre 500.000 de persones en directe veient a les noies entrenant i allà els regalets anaven... O sigui, no sé quanta pasta hauran guanyat aquí els del Barça, però el divendres tenien 500.000 de persones. I el dissabte també van fer un directe, el que passa és que el van fer en format horitzontal, que des de TikTok, bé, et quedaven franges a dalt i a baix, però si veies TikTok des de la web, ho veies com si fos Twitch. Així que molava bé bastant, era molt guai.
Vist des de l'ordinador està molt bé.
Estava millor, clar, perquè era horitzontal. Però també tenien com 10.000 persones comentant en directe i es veu que acostumen a fer bastants directes a partir d'ara que han tancat un acord amb TikTok i estaran molt a tope. Així que ja veieu que TikTok tira una mica també cap a Twitch, vol potenciar molt el directe i vol ser, bàsicament, una competència per Netflix.
Ara, quan estàs, per exemple, al vespre, que és l'hora punta de TikTok, que vas veient vídeos, el que t'ensenya l'algoritme, i es colen molts directes intermig. Ahir m'estava ensenyant tota l'estona noies fent ASMR, que es passen 5 hores fent ASMR.
Ja, això, sobretot
què
a la
passa,
nit.
Què passa, això?
A la nit triomfen perquè la gent necessita sorolls per dormir.
No, realment sí, relaxa. Van fent...
Jo em moro,
al final acabes roncant.
Jo amb això no puc, de veritat.
Em vaig enganxar una estona, amb una noia.
Bueno, també hi ha gent que fa directes dormint i que guanya 2.000 euros, eh? O sigui, no és broma.
De veritat?
Ho juro, hi ha gent que està molt sola i que necessita companyia per dormir i es fica gent dormint i ja està, i dormiu junts.
No, home, és que hi ha molt insomni, això és veritat.
També és veritat.
Necessitem coses.
I a veure, Mariola, tu estàs molt enfadada amb TikTok. M'agradaria que em diguessis què et passa. A veure si ho podem solucionar.
No, mira, és que mira... Els únics vídeos a TikTok en el meu compte Hola Mariola que se'm viralitzen és quan m'enfado i miro a càmera i dic que estic fins als nassos de... Són els únics que es fan virals. Això vol dir que TikTok vol que sigui dolenta i que critiqui el món.
TikTok vol que li miris als ulls, vol que li miris a la càmera directament en primer pla i que diguis que te perturba.
Clar, però jo, ara m'ho estaves dient, però és que jo no tinc ganes de sortir més a TikTok, però és que si jo no surto, o sigui que els vídeos no van enlloc.
No, perquè la gent et vol veure tu.
Posar un vídeo de la Chanel i no s'ha viralitzat.
Perquè no volen veure la Chanel, volen veure a la Mariola Dinarès no, ballant no, slow-mo. És el propi vídeo que has de fer.
Ai, no sé, no sé. Però és veritat, no? O sigui, a TikTok ens agrada veure gent i conèixer gent i la seva vida d'aquella gent, no?
Sí, o que t'ensenyin coses, però volem veure cares. Volem que al darrere hi hagi una persona. O sigui, també hi ha una noia d'aquí de Barcelona que es dedica a ensenyar llocs curiosos de Barcelona que triomfa i ella no surt. Però bé, des del primer moment et diu te voy a enseñar 5 sitios que no conocies.
Ella surt al principi, clar.
No surt, no,
ah, no surt.
Surt
tampoc.
Però amb l'àudio i amb el text et sí. Diu el que veuràs.
Ah, mira,
i et fa com una mica d'entrada del que veuràs i tu has d'aguantar perquè t'ha dit que veuràs 5 coses i vas per la tercera i diràs quina serà la cinquena.
Clar, clar, sempre t'has de deixar, encara que siguin vídeos curts, t'has de deixar alguna cosa pel final,
sí,
no?
Una mica de hype.
Una mica de hype per al final. Ai, estic aprenent, amb vosaltres també. I d'altra banda, ara s'ha posat molt de moda com uns ofs que són amb una veu que llegeix fatal.
Això és increïble.
Això què és? Què passa amb això?
Tu pots escriure el text que vulguis i donar-li a Texto a Voz. Aleshores, l'aplicació te la llegeix.
A veure si ho puc fer-ho així en directe o no.
A veure si llegeix en català. No ho sabem aquí, eh?
Clar, però és que no sé, jo no ho sé fer, perquè no sé on està això del Texto a Voz. O sigui, on està? Ho saps?
Tu has d'escriure.
Ah, jo haig d'escriure.
Escrius alguna cosa?
Ara no ho puc fer, Ja ho, no, perquè tantes
coses... La Mariola necessita una classe intensiva de TikTok amb mi per ser... La TikTok era
oficial. Jo l'estic fent, però jo faig servei públic. O sigui, tu ara estàs fent una classe, però que serveixi per tothom, clar. Aquesta classe. Llavors, altres coses que s'han posat de moda l'última setmana.
A veure.
El filtre de Snapchat.
Mira, quina veu... riure, no puc més.
Vaig riure molt amb el filtre que vas posar.
Però hi ha un altre, eh? O sigui, ara s'ha fet viral el que... plores, no? Que sembla que ploris, i quan més rius perquè fa gràcia, més lleig ja estàs.
I escolta una cosa, aquest filtre com es diu?
Però aquest filtre... L'han copiat a TikTok, però t'he de dir que estava a Snapchat.
Per això t'ho dic, ja t'ho dic, que era de Snapchat. Sí, però...
I ara a Snapchat n'hi ha un altre que et fica ulls molt oberts, com si fossis una psicòpata, i a mi aquest també em fa molta gràcia. O sigui, per mi Snapchat està ressuscitant gràcies a aquests filtres. I és curiós perquè els hi estan copiant les altres aplicacions, també. O sigui, que Snapchat està aquí adelantando, o sigui, per la izquierda.
D'una banda s'està posant de moda els filtres, que et veus guapíssima de la vida i que irreconeixible, però...
Jo sóc més fan dels altres.
Guapa, i en canvi Snapchat, nosaltres som fans d'aquests on és horrible.
Et destrossen.
Hi ha un vídeo teu que m'ha donat la vida, un dia, se'm va fer riure. Va, i volem saber la teva opinió d'una cosa que ja hem comentat aquí, al pop-up, que és aquesta... Bé, és una novetat, però jo... Tampoc vull dir novetat, perquè és una mica rumor, perquè, a veure, encara tampoc està certificat. Hi ha una publicació que va dir que la possibilitat de marxar als grups de WhatsApp sense que se sàpiga, però això no està confirmat a WhatsApp al 100%.
Encara no.
Jo crec que és la bossa de veure què diu la gent, no? També una mica.
Doncs mira, si algú ens està escoltant, si us plau, ho necessito. Jo no... O sigui,
tu ets un sí, tu ets un sí.
Jo és que crec que ja sóc molt antisocial en general. O sigui, odio les trucades telefòniques, odio estar a grups de WhatsApp, odio tot. O sigui, els podcasts que envia la gent de 3 minuts d'àudio, què vol dir això? O sigui, com a un minut, o sigui, prou. I estar a grups de WhatsApp per compromís a vegades és que no pot sortir, perquè dius, és que si marxo es pensaran que sóc una imbècil i és que no m'interessa estar aquí dins. Què faig? Ja no parleu. Com marxo?
Saps? Doncs ja saps què vaig dir? Dic, va, fem la consulta de dos quarts i fem aquesta pregunta de t'agradaria que passés això? Dic, avui tindrem un sí rotund, sí. 100%. Doncs no. Sí. Ja, va guanyar el no.
Què dius?
En algunes plataformes, Sílvia Creus, o que va guanyar algun... I tu també deies que no, que
jo
no volies.
Que no. No,
però
no.
Per què no?
Perquè no té cap sentit, perquè no saben que has marxat i donen percebudes que tens unes coses. Jo marxo a la francesa.
Que se sàpiga que marxes en plan valent. No, clar, i la Mariola si Covells també deia, no, jo valenta.
És que pues, si no pues pensen no. Que hi ets, i igualment donen percebut que tu has rebut un missatge que realment no has rebut, llavors marxes.
Clar, donen percebuda d'informació, ja clar, és veritat.
Ja tenim una edat.
Però a veure, jo em refereixo a grups que segur que tens al mòbil, que fa anys que ningú hi parla.
Clar, llavors ressuscites i dius, si marxes i es veu.
Si marxes diran, ai, ha marxat, i comencen a parlar. No, que ningú
que parli,
sàpigui.
Tu dius, ei, eliminar. Marxo, adéu, i marxes, i així que faig el que vulguin.
Va, escolta, mira, avui ara farem consultori de drets digitals amb en Víctor Rosselló, el nostre advocat de capçalera, i avui us estem fent aquesta pregunta. Has llegit les noves normes de Twitter abans d'acceptar-les? Belena Gaynor?
Jo no, hi hauria de llegir alguna cosa, la veritat.
Clar, és que anem dient Elon Musk demana això, Elon Musk no sé què. Llavors, clar, ens fan acceptar una cosa, l'acceptem i ens quedem tan amples.
Sí, sí, jo no sé a qui li hauré venut la meva alma, la veritat, perquè...
Doncs ara ho descobrirem, perquè ara el Víctor Rosselló s'ha llegit per nosaltres la lletra petita de Twitter i sabrem, doncs, què hi posa en aquesta lletra petita fent consultori de drets digitals. Per tant, podeu fer les vostres preguntes sobre drets digitals al telèfon 93-201-7474. Va, la pregunta... Belén, avui la cançó teva, eh? La pròxim dia portes la teva
cançó. La porto, i tant.
La teva cançó personalitzada. Fem consultori de drets digitals. Has llegit les noves normes de Twitter abans d'acceptar-les. 93-201-7474. 2 minuts i t'escoltem. Saoko,
papi, saoko. Opa, tendències, creadors de contingut i nous hàbits digitals. A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès. La consulta de 2 quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Has llegit les noves normes de Twitter abans d'acceptar-les?
93-201-7474.
Doncs bé, segurament si continues a Twitter és que les has acceptat i no sé si t'has estat uns 20 minuts llegint aquesta lletra petita, però avui tenim l'advocat que sí que les ha llegit i ara te les expliquem. Bé, Sílvia Creus, jo crec que avui sí que és un no bastant general, eh?
Doncs sí, és un no radical. A Facebook tothom ha dit que no, a Instagram tothom ha dit que no i a Twitter el 93% ha dit que no.
Per tant, no us heu llegit les noves normes de Twitter abans d'acceptar-les i hi ha molta teca, eh, Víctor Rosselló?
Hola.
Alguna cosa que t'ha sorprès, no?
Una cosa que ens ha sorprès, sí.
Ai, vaja, espereu que ara ens ho explica tot en Víctor. Anem a veure de què parla la xarxa. Avui és el Dia Europeu dels Parcs Naturals i són trending topic Thor, Gore, Christian Bale i Mario Strikers.
Sí, d'una banda perquè Marvel ha fet públic el tràiler final de Thor, Love and Thunder i ja s'han vist les primeres imatges de Christian Bale fent de Gore. També es comenta que Mario Strikers Battle League Football per Switch té nou tràiler presentat per Nintendo amb els objectes que personalitzaran els personatges.
I per aquesta tendència, Antonio Recio, el personatge de la sèrie La que se avicina que interpreta en Jordi Sánchez?
Doncs mira, perquè el programa Espejo Público van parlar de la falta de cambrers i un hostaler va dir que en hostaleria es fa mitja jornada, 12 hores. Ha estat així tota la vida. Twitter va reaccionar amb estupefacció per un comentari que sembla un acudit, com aquell de 0 graus, ni fred ni calor, com va dir més d'un tuiter, i també amb indignació, amb tuits virals com el d'Iñigo Errejón, que diu el que has estat tota la vida és un explotador, Manuel. I molts van recuperar un tall de la sèrie on aquest personatge en Recio, a qui la resta de personatges anomenen el Rancio, deia això.
¿De cuánto será la jornada laboral?
De lunes a sábado, media jornada, 12 horas.
Hi ha molta conversa sobre Bruce Springsteen.
Que començarà una gira europea d'estadis precisament a Barcelona el 28 d'abril de l'any vinent, evidentment, a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda el dimecres 8 de juny a les 10 del matí a Doctor Music, o sigui que ja sentirem a parlar de...
Sí, llavors ja hi haurà allò, els motivats. Ha dit bona nit en català, allò està, ja han fet l'any. O sigui, bona nit de Bruce Springsteen, ja poden viure 10 anys de felicitat. Docs Barcelona presenta el primer documental filmat íntegrament al metavers.
Es titula We Met in Virtual Reality. El seu creador és John Hunting i es presenta com un increïble viatge al cor de la plataforma VRChat, on diverses comunitats humanes viuen l'amor, els dols, la sexualitat i la diversitat funcional amb imaginació. Es pot veure online a Filmin fins al 29 de maig i presencialment aquest dijous dia 26 a 6:45 de la tarda a Aribau Multicines. Demà, dimecres, a 6:45 de la tarda al CCCB es fa una projecció i un col·loqui posterior amb el director. És gratuït, però cal inscripció prèvia.
Molt recomanable. I bé, hi ha alguna notícia d'última hora de la Rigoberta?
Doncs sí, en Rigoberta Bandini i el seu Ai Mamà, que molts haurien desitjat que hagués estat present a Eurovisió, malgrat l'èxit de la Chanel, participaran a Logae Second Chance. És un certamen que selecciona la millor cançó entre les que no van poder guanyar, no van ser seleccionades, a la preselecció de cada país. Logae és la xarxa de 40 clubs de fans del Festival de la Cançó d'Eurovisió dins i fora d'Europa i des de l'any 87 organitza aquesta mena de festival de les segones oportunitats i avui s'han sabut les cançons que participaran.
Molt bé, doncs això, Festival de Consolació a les 6 de la tarda avui a Independents d'ICAT. Faig un repàs de les cançons més virals, com habitualment cada dimarts a Independents amb el Josep Martín. Avui he fet una repassada de les cançons més virals i totes tenen a veure amb Eurovisió, però la cançó més viral d'Eurovisió 2022 és la de Romania amb el Llamamé, Llamamé. Aviso que serà ja la cançó de l'estiu. Fem una pausa i obrim consultori 93-201-7474 per qualsevol dubte. Yeah,
yeah, yeah. Pop-up amb Mariola Dinarès. Mama, estic en ràdios i TV. Mama, estic en ràdios. M'he fet amb el bon rotllo d'aquí. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Amb l'estil fet en català.
Aquesta cançó que es diu Surt del meu cap és del grup barceloní Land of Coconuts. Acaba de publicar el seu nou disc d'estudi Veritats, aquesta vegada íntegrament en català. La proposta de la banda navega entre l'indie pop i unes lletres que barregen diferents mirades sobre la realitat que ens envolta i les relacions que hi construïm. Aquesta cançó compta amb la col·laboració especial de la cantant Irina Prieto. I amb aquesta novetat que us presentem avui, doncs això, parlem de Twitter, que té diversos temes sobre la taula. Actualment, a més d'Elon Musk i de les seves peripècies per aconseguir el control de la companyia, per exemple, si sou usuaris de la xarxa de l'Ocellet Blau, segur que en algun moment de les últimes setmanes, a l'entrar al vostre perfil, us ha aparegut un missatge en el qual s'us informa d'una actualització en els termes de servei i la política de privadesa de la plataforma. Són uns canvis que entraran en vigor el pròxim divendres 10 de juny. Com que també és molt habitual que ens faci mantra llegir-nos els documents, a fer, qui llegeix la lletra petita, però va, són coses que regulen la relació entre nosaltres i les plataformes. Pla, tenim una persona que segur que ens explicarà molt bé aquesta actualització de la normativa que ha fet Twitter i que ens presenta l'Enric.
Parlem amb Víctor Rosselló, advocat i expert en dret digital.
Hola, Víctor, que bé veure't aquí cara a cara, eh?
Què tal, Mariola? Encantat de venir.
Sí, feia 3 anys que igual no ens veiem cara a cara, eh? Però hem pogut continuar parlant i també podem fer aquest consultori. Clar, teníem moltes ganes de saber què diu la lletra petita quan hem clicat això d'acceptar les condicions de Twitter i tu hi ha algunes coses que t'han sorprès, no?
Sí, a veure, primer una mica com a prèvia dir que Twitter sembla una obvietat, no? Però és una xarxa social i per tant la finalitat de la xarxa social és fer un negoci, no? I el negoci consisteix en tenir com més gent millor compartint gustos, compartint experiències, compartint hàbits i aquesta informació doncs vendre-la en el sentit de comercialitzar-la als seus clients reals, que són les empreses que s'anuncien a Twitter, no? I per tant això és algo que no hem de perdre de vista mai, això és així, i per molt que a vegades nosaltres els usuaris perdem això de vista, les xarxes socials no ho perden mai de vista. Llavors el que explicarem avui per Twitter és una mica comú a totes les xarxes i per tant jo crec que s'ha de ser molt conscient, com per exemple d'usar les eines de la missatgeria privada com si fos un correu electrònic, perquè realment no té aquesta finalitat, no? Llavors, crec que és important, quan fem el pas d'acceptar unes condicions, doncs ser molt conscients del que vol dir, no? I jo després, al final, us donaré una recomanació, almenys el que jo faig, no? Perquè soc conscient que hi ha dos factors. Llegir-se-les és molt difícil i és igual de difícil deixar d'utilitzar-les. I, per tant, el consentiment, que és una mica la base de tot el tema de la protecció de dades i la privacitat, és molt molt feble, diguéssim.
Però precisament per això que tu has dit, no? Que ja sabem que tot això el que volen és fer un negoci, com que com a usuaris ho sabem tant i ens imaginem el que deu dir i acceptem.
Exacte.
Perquè si no accepto, no puc tenir Twitter, per
no
tant.
No pots seguir utilitzant-la, no?
Però no hi hauria alguna manera d'apretar, no sé, des dels governs, des d'alguna entitat, algun ens, no sé, des de Déu, no, que els digués que la lletra petita han de ser 3 o 4 frases i ja
està. Bueno, de fet, si comences a llegir la política de privacitat, el que et diu que al principi fa gràcia, t'estan parlant com de tu a tu i et diuen a nosaltres ens agradaria que la política de privacitat capigués en un tuit, però els nostres reguladors ens fan dir-vos una sèrie de coses, no? I llavors, a partir d'aquí, el que fan és com desglossar els diferents àmbits entre quin tipus d'informació recullen, que això és una cosa que s'ha de saber, no? No només és aquella informació que tu voluntàriament deixes, com quan et registres o quan puges una foto, sinó tota la informació que tu generes utilitzant Twitter. Vol dir a quin tipus de sistema operatiu tens al mòbil, des d'on t'estàs connectant, quin operador de telefonia estàs utilitzant. És a dir, una quantitat ingent d'informació que ells utilitzen simplement pel fet de connectar-te a Twitter sense fer absolutament res més. I després hi ha un altre apartat de la informació que recaben de tercers. Si tu vas a través d'un anunciant i accedeixes a Twitter, tota la informació que tu estàs deixant, ells també hi tenen accés. I què fan amb això? Doncs bàsicament el que fan és utilitzar-la, diu la política, i això estan totes, per oferir-te una millor experiència o per millorar el servei. Igual a tu el servei ja t'està bé com està.
Clar. No? I llavors, quina seria la novetat d'aquesta vegada? Tu què hi has trobat de diferent d'altres vegades?
A nivell visual és més fàcil, diguéssim, perquè realment ara no llegir-se-la sí que hi ha un punt de mandra en el sentit de que està ben organitzada, t'explica molt bé per apartaments que fan, i el punt potser que m'ha sorprès és aquest canvi que et comentava abans d'entrar, que és que abans deixava molt clar que no accedirien als missatges privats i ara diuen completament el contrari. Diuen que es pot accedir a qui li envies, a qui no li envies...
És a dir, els DMs de Twitter, tot allò que circula pels DMs de Twitter també té aquesta informació.
Podrien tenir accés a aquesta informació amb aquesta mateixa finalitat. Per tant, jo crec que això potser els hi poden tocar una miqueta el crustó, no? Però és una miqueta el que dèiem abans, no? Si nosaltres comencem a utilitzar aquesta xarxa com si fos un servei de fiable en el qual confiem de que la informació doncs no serà vista per tercers, ens estem equivocant.
Llavors, clar, és que jo ara estic pensant que de vegades jo, molta gent que he conegut a través de Twitter, m'intercanvio telèfon mòbil a través del DM.
Clar.
Clar, això vol dir que si algú em dona el seu telèfon mòbil, Twitter accedeix en aquest telèfon
mòbil. Pot accedir,
mòbil,
no? a més, bueno, la informació la poden tenir per altres vies, perquè en el moment que tu et descarregues l'aplicació al mòbil, si saben quin operador mòbil tens, clar, i tenen... I al final és... O sigui, al final, diguéssim que tota la informació que tu dones i tota la informació que generes en l'ús del servei la poden utilitzar ells en fins comercials. Hi ha un apartat que també m'ha fet bastanta gràcia, que posa, com quasi amb majúscules i amb negreta, no venem les teves dades. Però en realitat és que no els hi fa falta vendre-les. El que fan és vendre-les potser de manera anònima. De manera que al final l'anunciant final els és igual si ets tu o sóc jo, simplement el que fan són perfils i et mostren informació basada en els teus hàbits d'ús, no? Uh-huh. I per tant no és una venda, diguéssim, directa, però sí que és una comercialització de les dades.
Sí que es nota que estan fent un esforç perquè entenguem aquesta lletra petita, o no sé si és postureig, però de fet Twitter fins i tot ha gamificat la seva política de privacitat amb el Twitter Data Dash, és que és una mena de videojoc online,
sí,
no?
Sí, bueno, és una cosa, bueno, és una mesura, diguéssim, per fer-ho més fàcil. El joc és bastant, diguéssim, millorable a nivell de jugabilitat, no? Però té la intenció una miqueta aquesta, no? De que la gent d'una manera fàcil pugui entendre què es fa amb les seves dades. Realment, què es fa amb les teves dades, que és la gran pregunta, és que ells viuen d'això. Si te'n vas als apartats de configuració de la privadesa, et donen opcions, però perquè comparteixis més dades. És a dir, ells et diuen... Twitter comparteix dades amb anunciants, però si vols que en compartim més perquè la teva experiència sigui més personalitzada, clica aquí. Per tant, ells d'entrada ja t'ho diuen, que les dades les comparteixen.
I el tema sobre censura, sobre què és el que es pot dir i el que no es pot dir en un tuit, això apareix alguna cosa a la lletra petita?
En principi, en els termes i condicions simplement es fan referència doncs, al tema a contingut il·legal, etc. I a partir d'aquí...
Un genèric, no?
Sí, exacte. A partir d'aquí, quan algú considera que algun tuit pot ser que pot atemptar contra el seu honor, bueno, aquí entrem en el gran debat, no?, de llibertat d'expressió contra el dret a l'honor, no?, doncs evidentment pot denunciar-ho pels canals interns de Twitter, no? I una miqueta com a resum d'aquest apartat de Twitter diria que és molt normal acceptar les condicions sense llegir-les, o sigui que aquests resultats que han sortit és la cosa més normal del món. El que sí que crec que la gent hauríem d'acostumar-nos és igual que anem a la revisió del cotxe o la revisió de la moto o fem certes accions de manteniment, que fem una acció de manteniment de les nostres xarxes. Vol dir, de tant en tant entrar a les configuracions de privacitat, veure com ens estan, perquè això sí que es pot veure. Tu entres a Twitter...
Veure què hi vas posar, no?
Veure... Tu, per exemple, Twitter hi ha un apartat que posa interessos i allí et surten una quantitat ingent de comptes que Twitter considera que a tu t'interessen. I llavors, en funció d'això, t'està creant un perfil i estan totes com clicades. I, per tant, fer una acció d'aquestes de tant en tant, de fer com una neteja, jo crec que això sí que no porta tant de temps i crec que sí que és sa, perquè et posa una miqueta com... com amb el marcador 0.
No? I redireccionar una mica, perquè potser fa, no sé, quan vas obrir-te el compte a Twitter fa, jo què sé, 10 anys,
clar,
potser tenies uns interessos que ara no són els mateixos, clar, no? Però és que... pots fer-te una bombolla diferent.
El problema és que els interessos te'ls generen ells, no? Perquè resulta que no sé qui que tu segueixes ha fet un d'allò i ja considera que tu també t'interessa, no? Llavors, jo crec que fer aquestes accions està bé, també tens l'opció de no acceptar, per exemple, les cookies no essencials, que es diu, és a dir, les cookies publicitàries les pots bloquejar, és a dir, hi ha una sèrie de coses que crec que es poden fer per tenir una salut digital una mica més sana, no? Mm-hmm. És a dir, de posar el marcador zero.
I tenim,
no?
Dret una mica a rectificar, no sé, alguna cosa? Tenim algun dret respecte, sí,
bon, a... Hi ha l'apartat que t'explica els drets, no? Et diuen, per exemple, que la informació la poden mantenir fins a 18 mesos, totes aquestes interaccions, i que quan esborres la teva compte la poden pots tornar-hi a accedir durant 30 dies, però totes les interaccions que tu has generat, inclús totes aquestes comunicacions de dades a publicitat, a partners i de més, es poden mantenir durant 18 mesos, no? Mm-hmm. I per tant, dret a accedir, doncs sí, pots accedir, pots borrar la teva compte, però realment jo... O sigui, i podries inclús accedir a tota aquesta informació teva que genera, no? Però yeah, no, a nivell pràctic, realment pot ser bastant complex, no?
I segons la teva percepció, tu que sempre llegeixes coses així en plan legals i textos així complicats, creus que t'ha fet una mica, no sé, veus una mica la petjada d'Elon Musk o és una cosa que ja tocava fer a Twitter?
Jo crec que són passos que ells van fent per intentar com ser més transparents. El tema de la transparència als Estats Units és molt, és important, no? Però realment, si llegeixes la lletra petita, crec que ha anat inclús a pitjor amb el tema aquest que dèiem dels missatges directes, no? Al final, clar, Twitter, les grans xarxes socials han rebut alguns pals econòmics de les agències de protecció,
sí,
de dades, i a poc a poc doncs, van fent canvis, no? Però per ells, una sanció de 200 milions d'euros, doncs, no és important, comparat amb el negoci que en fan, no?
Mira, podríem apuntar un tema que un altre dia podem parlar més tranquil·lament, perquè és un tema que m'interessa especialment. Tu coneixes molt bé Andorra, crec que fas un acte, no?
Sí, demà fem un acte, que estigui a Andorra, que estigui emprenedor i tingui ganes de venir a la pàgina de LinkedIn del despatx, està l'event publicat i bueno, farem una mica d'explicació del que fem.
Perquè, de fet, fa una setmana ha entrat en vigor a Andorra la normativa de protecció de dades que equipara el país als estàndards europeus en aquesta qüestió. Però, clar, Andorra no forma part de la Unió Europea i no caldria que ho fes, però ho fa.
Bueno, ho fa perquè, bàsicament, tenen allí, estan creant un teixit d'empreses digitals i start-ups molt important, el govern està fent una aposta molt seriosa i, per tant, en el moment que estan recollint dades com a empreses i les volen compartir, ja sigui a nivell de proveïdors o per fer acords comercials amb empreses europees, necessiten tenir un estàndard exactament igual que el de la Unió Europea. I crec que és un pas importantíssim i imprescindible per aquesta finalitat, no? Perquè si no es trobarien potser en situacions tipus doncs, Estats Units, no? Que hi ha una sèrie de problemàtica a l'hora de transferir dades, no? Andorra el que vol és que no està a la Unió Europea, però està, diguéssim, no?
Andorra vol ser la segona Estònia, crec, sí, es vol convertir en un país digital, i per això està apostant molt pel blockchain.
Correcte.
I tu, com a advocat, estàs intentant posar una mica de... Clar, és una mica un camp en el blockchain, aquesta nova internet, legal, no? Però si han de començar a posar lleis,
bueno,
també.
Bueno, i Andorra ja ha fet alguns canvis a la seva normativa de firma electrònica, per entendre'ns, ja hi ha dintre de la llei definicions relacionades amb el blockchain, i tenen sobre la taula al Parlament la llei d'actius digitals.
Ui,
i per tant,
això n'hem de parlar.
Estaran... És una llei eterna, Mariola? O sigui...
No. Això, farem un programa especial sobre això. Andorra, el blockchain i tot això que estan fent la revolució digital a Andorra. Gràcies, Víctor Rosselló.
A vosaltres, merci.
Que vagi bé demà a Andorra. I bé, i vosaltres també, moltíssimes gràcies. Demà juguem, Demà hi ha Kahoot i la Marisa Gil, esmorza al bar, tomate de Sabadell, amb robots, cambrers i taules interactives. Som la Marisa Gil, Sílvia Creus, Marta Cristià, Sandra Novillo, Maribi Pérez, Montse Duran, al control central, i Mariola Dinarès. I que era, us deixem amb el Catalunya migdia. Adéu-siau.